temporada, i després aquest Declan Rice, que qui no segueixi molt la Premier potser no el tindrà molt fitxat, i n'han pagat 120 milions d'euros. És una bestiesa, jo crec que és un preu una mica inflat, perquè és un jugador molt bo, molt complet, un migcampista molt Premier, un mig centre que la veritat és que ho té tot, però ve del West Ham, i que ja se sap, allà quan es fitxen jugadors d'ells mateixos, doncs diners no en fan falta, no? Sí, sí. No en sobren, vaja, exacte. No en falten.
Calés n'hi ha dojo, allà, ja ho sabem.
Sí.
Marc, a descansar una estoneta, t'escoltem després, una abraçada.
Vinga, fins després.
Fins ara, ànims, ara, fins ara. Ànims, exacte. A veure, Marta, per tancar connexió des de Inglewood, has dit que estàs?
Inglewood.
Hosti, mira quin accent que està posant aquí. Mm-hmm. Val, tenim
aquí la que portes dos dies se t'enganxa, sí, ja a parlar com ells.
Tot. Tenim dorsals de pretemporada, Marta?
Sí, tenim dorsals de pretemporada, que són una mena de guia, que no els hem d'agafar com a definitius, sobretot perquè, per exemple, hi ha jugadors que potser no hi seran, almenys el Barça desitja que no hi siguin, però de moment hi són. Aleshores, el més destacable és que Dest recupera el seu dorsal 2, que Íñigo Martínez, que avui no el veurem perquè continua en fascitis plantar, agafa el 5 de Busquets, Gundogan estrenarà el mític 14, Oriol Romeu es queda el 18 de Jordi Alba, Balde amb el 3, recordem que aquest dorsal és provisional perquè encara no està inscrit i per tant a la Lliga no el podria dur encara, Gavi amb el 6, que això ja ho sabem, i l'Anglet que es queda amb el 12, però clar, per exemple, l'Anglet o Dest en principi no hi han de ser en aquest Barça, clar. O sigui que veurem què és el que passa.
Sí, sí,
aquests serien els dorsals així més destacats.
I per tancar, a veure, tenim alguna novetat respecte a aquesta informació que ens explicaves ahir, diguem-ne, que va sortir com un petit bolet sobre... Ja li podem dir palanca, no? El mode...
Se li pot dir palanca en cursiva i entre cometes, perquè recordem... arribem a la conclusió, el que passa que no, la informació no la tenim confirmada del tot, no està prou contrastat i aleshores tampoc podem donar més detalls, però la sensació és que com que és una mena de reciclatge d'una de les palanques ja existents que s'arrosseguen de l'estiu passat, perquè té a veure amb tot el que té a veure amb l'univers del metavers, els NFTs, etc, que ja es va cedir en aquest cas a Socios, com que el que es farà és fer una operació relacionada amb una palanca ja existent i, per tant, ja aprovada per la Lliga i que, a més, està inclòs en el pla de tresoreria presentat i aprovat fa només unes setmanes, bé, el mes de juny. Mm. Clar, en aquest sentit, es pot parlar de palanca, però no és ben bé una palanca nova, o sigui, és reciclar una palanca ja existent amb una recompra, etc, amb uns inversors que hi entrararan. El que passa que fa de mal dir, perquè des del club encara no se n'expliquen els detalls i no sabem exactament a mans de qui anirà a parar tot això, però els trets van per aquí, l'operació està molt avançada, ens diuen, i els propers dies s'hauria de fer oficial. És veritat que les últimes hores ha corregut, diguem, la idea que es podria fer oficial ja demà, però és un extrem que ens refreden des d'aquí, des de Los Angeles.
Val.
O sigui, sí que està molt avançat, sí que està al caure, però potser no és demà. O sigui, que haurem d'estar atents. Ens insisteixen sobretot que aquesta operació és per tenir marge suficient perquè es puguin inscriure tots els contractes pendents dels renovats i dels nous fitxatges, perquè, sobretot, ara mateix les vendes importants no és que estiguin encallades, sinó que directament estan congelades.
Metavers, NFTs, altres palabros absolutament marcians per mi.
Sí. Deixeu-me dir també que no té a veure amb Qatar, que el viatge que va fer Joan Laporta al Qatar va ser per altres negocis. Ens asseguren, almenys a aquesta hora, que la via qatariana no és la via.
Doncs és una notícia important aquesta.
No, i positiva.
Sí.
I positiva, perquè jo crec que... el Barça debería apartarse, yo no sé si definitivamente, porque eso en este nuevo fútbol es prácticamente imposible, pero al menos hacer ese tipo de negocios tan lucrativos con monarquías absolutistas y que no respetan los derechos humanos. Yo creo que eso debería imponerse desde la propia directiva del Barça. Por otro lado, creo que sí que es una gran noticia que el Barça pueda seguir consiguiendo recursos, porque ahora mismo, lo que pasa es que sí que es verdad que durante muchas semanas estamos centrando el discurso en el Barça de que no tiene los jugadores inscritos, pero si uno revisa la lista de jugadores inscritos en la Liga, todos los clubes, los clubes tienen muchísimos problemas, incluso el Real Madrid no los tiene inscritos.
Sí, sí, crec que n'hi havia 6, no, Àlex? 6 d'un piló, només 6 inscrits a la Lliga, alguna cosa així. Sí, són 6 jugadors. 7, imagina't.
Y eso quiere decir que desde la directiva del Barça están haciendo el trabajo que toca. Y además es que ni siquiera hemos llegado todavía al mes de agosto, es decir, de momento yo creo que habría que tener cierta calma y sobre todo, bueno, optimismo si se acaba cerrando esta operación. Sí que es verdad que cuando se cerró esta palanca, todo aquello de socios, sí, de Orfeus, sí, siempre sonó un poco, bueno, un poco extraño.
Era, recordemos, un 49% de Barça, ahora no recordo exactamente,
pero sobre todo lo que
de Barça Studios dividido entre dos, entre socios.com y Orfeus.
Pero sí, era un 49%. Yo por lo menos no acabé de entender a cuenta de qué. Ha pasado un año.
No, de la explotación de total metaverse, blockchain, sí, todo lo que parlaves.
De acuerdo.
Y se ha comenzado a explotar, el que pasa es que no se ha acabado de desenvolupar del todo aquest negoci. Felicitar a Marta perquè el que a mi m'arriba, que és molt poca cosa, perquè han estat molt gelosos amb aquesta informació, va exactament en la mateixa línia que la Marta. Res a veure amb el golf, res a veure amb Qatar, res a veure amb Riad, ni en cap país àrab. I va una miqueta per aquí. És l'operació aquesta de socios.com i d'Orfeus, la possible arribada d'un inversor americà disposat a recomprar part d'aquests actius i poc o més, és que la veritat no sap res més. I és una bona notícia. I en tot cas el que veig és una directiva bastant tranquil·la en aquest moment.
Sí, sí.
És així. I si és veritat que amb aquesta operació es poden, d'una tacada, inscriure les 6-7 operacions que estan en aquest moment, pues això, esperant, seria una molt, molt bona notícia.
Ara que sempre que es faci tot des d'una perspectiva orgànica, en tema estructurada, vull dir, perquè és això de, no, compro, recompro, sempre que tot estigui, perquè després no anem a la Lliga i tinguem algun problema, no sé, perquè el Barça ja, diguem, ha fet operacions anteriors que a vegades la Lliga no se l'ha acabat de creure, entenc que a dia
ens diuen que això amb la Lliga està tot ok, que ja estaven preavisats, que era una opció que es podia executar i que ara simplement doncs és executar-la i que estan d'acord. Amb la Lliga està tot ok. Sí que és veritat que en alguns altres moments des del club se'ns ha assegurat que amb la Lliga tot era fantàstic i després ens hem enxampat una mica els dits, però ens asseguren i ens reasseguren que això estava dins del pla de tresoreria i que per tant no hi haurà d'haver cap problema.
Així és, i no oblidem on estem a Los Angeles, a 6 hores de Silicon Valley, d'on es decideixen de tot aquest tipus d'operacions i on estan els majors inversors en aquest àmbit. Per tant, no és baladí ni és casualitat que esperessin l'arribada del màxim mandatari, probablement, del Futbol Club Barcelona, del president, per tancar alguna operació i poder signar alguna cosa interessant.
Metavers, però? El metavers i el blockchain, eh?
Exacte.
Ni punyetera idea, Paco, no passa res, vull dir, ho hem d'aprendre.
Sí.
Són coses que...
Sí que és verdad que a mi me gusta ver las cosas en material. A mí cuando me dicen que, bueno, hemos vendido un cromo electrónico, ¿y para qué sirve? Bueno, para tenerlo... No, al final es un...
Si no lo puedes pegar en tu
cara. Una manera especular.
Exacte, Marta, és un JPEG, no? Vull dir, compte ara el que estic dient,
És un JPG.
Bromas aparte, o sea...
Estem quedant com
herramientas especulatives.
El bolso de la més valuós del món és digital. No, no.
Com?
No és físic.
A veure, espera't un moment. Ara explica'm. En un minut, sisplau, Lluís, que vaig malament de temps. Explica'm això, sisplau.
No, a veure, estem parlant d'un univers paral·lel, un univers que és virtual, que és digital, on la gent jove s'hi està introduint d'una forma salvatge, absolutament salvatge. Jo tinc amics, no és el meu cas, jo tinc un fill de 12 anys encara no ha entrat en aquest món, però tinc amics que els seus fills, en comptes de demanar diners per cromos, com deia ell, demanen diners per poder comprar roba virtual i
què vol dir roba virtual?
Sí, elements virtuals, vull dir, si tu et quedes un personatge i aquest personatge el vesteixes d'una forma determinada, etc., tot això et dona drets a una imatge dins del metavers que no pot tenir una altra persona.
Però no hace falta que digas al metaverso. En cualquier juego de PlayStation 5, por ejemplo, tu compras skins. Teams, sí, que, o incluso si juegas al FIFA también puedes comprar ciertos jugadores.
Anem a fer-ho bé. Pau García, què tal, com estàs? Bona nit. Quants anys tens tu, Pau?
24.
Saps de què està parlant aquesta bona gent?
Sí,
ho saps,
sí, perquè a més jo sí que m'agrada el tema dels videojocs i jugo i tal, i sí que el tema de les skins, doncs, sobretot, i no només les skins, perquè en jocs com el FIFA, sense anar més lluny, hi ha tota aquesta cultura de les loot boxes, que se'n diu en anglès, no sé com es traduiria, de les, bueno, els sobres, el que són els sobres de cromos, que jo de petit també anaves al quiosc i demanaves els cromos de Panini, doncs ara, en els jocs com el FIFA, doncs s'ha instaurat una cultura en la que tu pagues per tenir sobres, obrir sobres, i que et surtin els jugadors, i amb aquests jugadors et fas el teu equip, i llavors, doncs, jugues els partits online. Sí, sí.
I és un negoci, además, muy, muy peligroso para la gente joven.
Sí, no, i hi ha una moneda virtual, que això és el que els nanos demanen als seus pares, perquè volen comprar aquesta moneda virtual per poder fer totes aquestes transaccions, però, ojo, per comprar la moneda virtual has de pagar amb diner real.
Què? Estoy flipando yo.
Pepe Gran. Definitivamente.
Esperen nota, Àlex, perquè igual aviat...
Per la nostra generació, això és Matrix.
Exacte.
Ja està.
Sí. Tornem al Barça.
Escolta'm, que estimem el Barça. Que sí, escolta'm una cosa, que si això de donar molts calés al Barça, benvingut sí, que ningú me l'interpreti.
No, és que es podria... Mira, ara que s'ha parlat tantíssim dels abonaments de Montjuïc, també es podria fer abonaments de Montjuïc en un món en metavers, és a dir, en un món paral·lel, i que la gent tingués el seu seient en un Montjuïc inexistent.
Si ja tinc jo prou problemes en el meu món, tu creus que vol dir un món paral·lel?
I amb això es podrien fer tres accions econòmiques. Un cop en el món, perquè clar, estem parlant de que el Barça té 435 milions de seguidors, un cop en el món s'han exhaurit les localitats d'aquest món paral·lel, aquest Montjuïc paral·lel, i tu tens un seient, el pots revendre. És a dir, tu ho has comprat a un preu, és teu, està assignat amb el teu nom i cognom, amb la teva identitat.
Si el primer que ha d'existir al món paral·lel és la revenda, quina merda de món paral·lel, perquè és el pitjor que té aquest món.
I de tot això, l'empresa que ho explota, socios.com, Orfeus o qualsevol altra, en treu un rèdit i un benefici.
En fi, Marta, vés a menjar coses tangibles, per favor, res de mons paral·lels.
Ja us dic jo que l'hamburguesa que em penso menjar ara serà de veritat i no serà d'un món paral·lel, serà ben real.
Una abraçada, Marta. Després t'escoltem.
Que vagi molt bé.
Per cert, a 4:45 al Barça. Un parell d'hores abans, juga al Madrid. No el fem, no, el Madrid? No? Val. No. Contra el United. Els blancs es van estrenar amb una victòria i remuntada contra el Milan fa un parell de dies, en un partit que Ancelotti va aprofitar per provar aquest nou sistema de 5 migcampistes. Després va dir l'italià que havia quedat satisfet, tot i que fa pensar que avui tornarà a sortir amb el rom al mig del camp. Pau.
Sí, Ancelotti va apostar per sortir contra el Milan amb Kroos al pivot, Camavinga i Valverde d'interiors, Bellingham a la mitja punta i per davant Joselu i Ibrahim. A la segona part va fer els canvis i en punta va posar Rodrigo i Vinicius, que, en principi, tot fa pensar que haurien de ser els titulars durant la temporada. I això que deies, malgrat estar satisfet amb l'actuació general, Ancelotti, però, sí que va reconèixer que l'equip va tenir problemes per sortir del darrere i que va perdre massa pilotes, llavors potser avui fa algun ajustament en aquesta línia. Per aquest partit, el tècnic blanc podrà comptar amb tots els jugadors, menys a Arda Güler, que encara arrossega molèsties al peu, i davant tindrà un Manchester United que ve, doncs, com dèieu abans, de guanyar el primer partit de la gira contra l'Arsenal. Els anglesos tindran disponible tota la plantilla, excepte l'extrem Amad Diallo. També tindran minuts, segurament, els nous fitxatges, el davanter Mason Mount i el porter André Onana, fitxat per substituir la marxa de De Gea i que en principi hauria de debutar aquesta nit.
La pretemporada és de mentida, però Ancelotti...
Ah, no,
ja... No, ara t'ho penso recordar tots els dies.
Àlex, ja. Àlex.
L'entrenador no el diràs, no? Qui t'ho va dir, això?
No, no el diré.
S'ha pensat, eh? Però, coi, amb el Madrid s'hem començat a veure, no? El que diu Ancelotti respecte a aquesta modificació, diguem-ne, per certa obligació per les peces que té.
Sí, sí, sí. Diguéssim que està adaptant l'equip a l'entrada de Bellingham, i si això acaba així, doncs a mi em sembla que s'està posant molt èmfasi en aquest nou 4-4-2 en romba. Sí. No és tan diferent de com jugar. És a dir, el 4-4-2 en romba amb Bellingham a la punta del romba no és tan diferent al 4-3-3 amb Benzema jugant de nou, perquè recordem que Benzema baixava moltes vegades. Aquí on hi ha el problema? En el gol. En el tema del Madrid, en el gol, perquè ja vam veure la temporada passada que amb el Benzema del 2022 no li donava. És a dir, necessitaves els gols del Benzema del 2021.
Perquè la doble punta, quina seria? Sense Mbappé. Vini i Rodrigo. I Vini i Rodrigo llavors haurien de ser els golejadors de l'equip.
Sí, o Bellingham arribant des del darrere. A veure, el 4-4-2 en Roma és un sistema que jo he jugat molt, i és molt bon sistema, et dona molt control, el que passa que et fa falta clarament profunditat, és a dir, els dos que et juguen al davant han de ser molt golejadors, han de ser molt profuns, han de generar-te coses per si sols. Els problemes en sortida de pilota, clar, al Madrid li anava molt bé jugar amb Kroos i Modric, perquè o et baixava un o et baixava l'altre, eren molt difícils de tapar, perquè si et movies bé, doncs sempre t'acabaven sortint. Veurem si ara juga amb un pivot sol amb Camavinga, com ho estructura. En qualsevol cas, Ancelotti clarament està movent el sistema perquè Bellingham sigui titular, i també pensant de cua d'ull, perquè no, si arriba Mbappé,
sí?
que clarament... Bé, el doble punta clarament seria per Vinícius sí. Mbappé, rotant sí, aquí sí. les posicions o canviant aquest perfil esquerre amb el dretà, però vaja, ja ho veurem, això queda molt, jo no crec que acabi passant, no? Però...
Cap dels dos vol jugar a la dreta, clar. Vull dir, ni Vinícius clar, ni Mbappé, per clar. Tant...
Sí. En aquest sentit,
però en qualsevol cas,
va bé.
Bellingham és un molt bon jugador, ja ha contrastat i en aquesta posició pot fer bé, eh? És a dir, té tot el sentit del món que tu li donis la punta del rombe per jugar allà.
Mbappé. Va. Tranquilitat, no?
Pesadilla, ¿no? El tema de Mbappé. Precisamente creo que antes de venir estaba leyendo que el equipo comentaba que había rechazado la oferta de Arabia Saudí. Sí que es verdad que con Mbappé nunca se sabe. La familia dice hoy un día una cosa, mañana puede decir otra, y dentro de 3 días la contraria. Yo la verdad es que a Bellingham me cuesta verlo en la punta del rombo. Yo creo que es un jugador que cuando explota mejor sus condiciones es cuando juega un pelín más retrasado y tiene mucha capacidad para correr hacia adelante. La punta del rombo, yo creo que, sobre todo, escuchando a muchos periodistas que están siguiendo la gira del Real Madrid estos días, incluso había quien podía especular que Bellingham acabara jugando como de falso 9. Yo creo que es un futbolista que necesita mucho más recorrido, sobre todo en la selección inglesa, que es donde más lo he podido ver. Cuando mejor jugaba era incluso partiendo prácticamente desde la línea de medios. Yo tan cerca del área, no sé, por ahora me cuesta. Sí que creo que Ancelotti tiene la confianza en que en algún momento u otro acabará llegando Mbappé. Y si no es Mbappé, otro futbolista. Yo me cuesta creer que el Madrid vaya a empezar la temporada
con
un dorsal 9 y con Joselu como única alternativa. Por si tienes cualquier tipo de problema con los dos delanteros que tienes delante, estás completamente muerto. Yo entiendo que ese problema lo van a resolver. Y si lo resuelven, no me extrañaría que volvieran al 4-3-3.
Yeah.
Sobre todo porque, además, Vinicius... No sé si estarás de acuerdo, Alex, pero yo los mejores partidos de Vinicius siempre se los he visto desde el extremo. Desde el extremo, encarando al lateral.
Arrancan desde la izquierda.
En un sistema de dos puntas, bueno, que lo puede hacer bien porque es un jugador muy desequilibrante. Pero yo creo que donde mejor rinde es pegado a la banda.
Bueno. Mira, jo crec que avui podem dir una frase, i és que jo veig a Mbappé més blanc que la samarreta del Barça.
M'ho estàs dient de veritat?
Sí. Jo crec que Mbappé anirà aquesta temporada.
Aquesta ja?
Aquest estiu anirà cap allà. Jo no em crec que el Madrid comenci la temporada sense un nou. Tampoc crec que... Perquè no passa mai que un jugador es quedi a la grada. No hi ha cap jugador que es quedi a la grada. Al final els jugadors fan el que volen els jugadors, no el que volen els clubs, i busquen els clubs la millor solució per no quedar-te un jugador en posat allà.
A canvi de?
A canvi de molts diners.
Val.
A canvi de molts diners.
Amb una temporada pel mig.
Sí. Jo crec que l'emprenyada en aquest moment del Sheik és absoluta amb el jugador i el seu entorn. No crec que sigui reconduïble. Tampoc crec que sigui reconduïble amb una afició que és especialment dura,
sí.
que és la del Paris Saint-Germain.
Sí.
I, per tant, el millor per tots és que paguin molts diners i se'n vagi a jugar on el jugador vol jugar, que és el Real Madrid, i crec que ja acabarà. Bellingham em sembla una barbaritat de jugador. No sé si jugarà més avançat en el quadrat o amb més terreny per davant, com diu, i com el vam veure sobretot en el Mundial, però en tot cas estem parlant d'uns superjugadores i si el Mbappé va cap allà i amb Bellingham i amb tot el que està arribant, tenim un dur rival aquesta temporada, sí?
Sí, fa més poc una pedregada. En fi, veurem què fa Ancelotti d'aquí un parell d'hores mal comptades, una mica més de pràcticament 3 hores. A 4:45, a partir de les 4, oi, Jaume, us hi poseu?
Sí, mitja hora abans, el partit del Madrid sí que ens farà companyia a la redacció, perquè si no...
Sí, home, ens truca el Marc, també.
Sí.
Segur, segur, segur que l'estarà veient.
Ves posant-te les xancletes.
Sí, 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 ara ja banyador. vaig a enllustrar-les.
Molt bé, Jaume, fins ara.
Fins ara.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
I la mitjanit, encara ens queden moltes més coses per parlar al Tu diràs. Hem de parlar del Girona, que ha guanyat avui en el amistós davant el Sheffield des de Manchester. Hem de parlar del cas Braithwaite de l'Espanyol i també del Mundial Femení. Fem una pausa i de seguida tornem.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Gourmet La Vanguardia et porta els plaers fumats per l'estiu amb salmó i llobarro de smuc, acompanyat per Vimes Rodó Incògnit Rosat, burrata de formatge de la mamma, un pack de cavieroli, oli i malmelada de llàgrimes del Canigó i pa de sègol d'espiga blanca. Tot per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 28 de juliol, versió RAC1 amb Xavi Rocamora de 3 a 7 de la tarda en directe des de Tàrrega.
Estrenem la ruta en una de les ciutats de Catalunya amb més activitat de l'estiu.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 28 de juliol de 3 a 7 des de la sala de plens de l'Ajuntament de Tàrrega.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
5.282 05282
sèrie
38038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Amb el Paco Cabezas, amb l'Àlex Dalmas, amb el Lluís Carrasco i, després de anys i panys, no, anys i panys no, però d'unes llargues setmanes, amb el Miquel Agutí Riera. Hola, Miquel, què tal? Bona nit.
Entenc que se't faci llarg el temps sense mi, Daniel Aguilar. Bona nit.
Com estàs, Miquel?
Bé, bé, sí. Home, gaudint de Manchester, de la seva sí. pluja, dels seus 18 graus sota zero, i bé, bé, bé.
Fa fred allà?
Mira, perquè ja et digui que fa fred el mes de juliol,
imagina't. Sí, sí, imagina't. Per això t'ho dic, carai.
Però no. Sí, 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 avui he arribat aquí, que escolta'm, pel partit del Girona feia sol, tragues el partit, hosti, màniga curta, fantàstica.
No, sí, clar, així, tu, així és fàcil tornar a treballar, que un d'ena, mira que vell.
Home, sí, home, clar, però dius, home, és estiu, dius, venim aquí a allò, a part de la feina, doncs a gaudir una mica, de, i escolta'm, a partir de les 4 de la tarda, pluja i vent, i una cosa fantàstica, les terrasses plenes, plenes les terrasses.
Sí, no? Mare meva. Sí, de fet, pot ser, ara mira, ara no sé si m'estic embolicant o no, però Paco, tu vas anar a la final de la Champions a Istanbul?
Sí.
Tu vas ser amb el Miquel a la final de la Champions?
Sí.
Val, estava pensant.
Sí, 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 infernal trayecto, además, desde el centro de Istanbul a hasta el campo.
Sí?
O no, Miquel, ¿t'acuerdas?
Sí, 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 home, sí.
Duríssimo, duríssimo.
Duríssimo. Va ser terrible, va ser...
No, o sea, una de las peores organizaciones, vamos, yo creo, de final de la Champions que haya estado yo, seguro, yo he estado en varias.
Sí, doncs l'anterior, sí, la de, duríssimo. Va ser, on va ser, Miquel, la del...
No, pero esa no estuve, la del Madrid. La del Madrid en...
A París.
No. Sí, en Saint-Denis.
A Saint-Denis, oi que sí? Sí, 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 sí.
Pero en esta, mira, por suerte no estuve.
En fi...
Bé, la de Sanders, aquella tothom recordarà que els senyors de Liverpool bàsicament van tenir aquelles dificultats per accedir a l'estadi, etcètera,
absolutament, etcètera. Sí, sí, sí.
Vaja, en fi, sí, que s'hi estan lluny últimament.
A veure, avui del que hem de parlar és del partit que ha disputat el Girona, partit amistós, Miquel, contra el Sheffield, a la ciutat esportiva de Manchester, amb victòria del Girona.
Sí, 0-2 contra un equip que aquest estiu ha tornat a la Premier i era, va baixar de categoria la temporada anterior, no l'altra, i ara en aquesta última temporada ha tornat a la Premier i avui ha jugat contra el Girona, i el Girona ha estat superior i ha guanyat per 0-2. És veritat que la primera part els dos podrien haver marcat, han enviat una rematada al pal cadascun, però en còmput global el Girona ha estat millor, és un equip que està més treballat i més fet, i això que els anglesos tenen una setmana més de preparació. A la represa, un gol de Savinho amb una rematada creuada preciosa, gairebé com una passada a la xarxa, sí, com un cop de golf d'aquells que emboques com un Verdi, i després una rematada creuada de Pablo Torre, aprofitant una pilota morta a l'àrea. Això ja gairebé tocada al temps afegit ha estat el que ha provocat aquesta victòria del Girona per 0-2 en el tercer partit de la pretemporada.
Pablo Torre, Àlex, primer gol, i a veure si amb bones maneres, i a veure si amb protagonisme.
Sí, i entendrà molt, i jugarà, i a més la manera de jugar al Girona li va de meravella. A Mitchell li agraden molt aquests mitja puntes que reben darrere del mig al camp rival, i això Pablo Torre ho fa molt bé. A més, avui ha tornat Arnau i sembla que repetirà el patró de joc de la temporada passada, que som 4 per dins, superioritat interior, i Pablo Torre molt bon gol avui, eh? Sí. És veritat que és un refús, com diu el Miquel, però fa una gran maniobra, per tant, serà important segur.
Des d'aquesta òptica serà interessant veure com es desenvolupa també durant tota la temporada.
Sí, yo de en cuanto a Pablo Torre, yo no tengo ninguna duda a nivel futbolístico, me parece un jugador muy aprovechable. Yo las dudas que he tenido siempre ha sido con el nivel de, bueno, anímico. Cómo pueden influirle las suplencias, cómo puede influirle que el entrenador le pida ciertos sacrificios. Muchas veces en los jugadores jóvenes, cuando desde los entornos se les convencen de que son estrellas, no voy a decir mundiales, pero sí estrellas de categoría, y cuando apenas tienes 20 años, pues a veces no es fácil gestionar eso. Pero creo que Mitchell sí que es un entrenador que a nivel psicológico y emocional sí que le puede ayudar mucho, sobre todo a convencerle de que el fútbol no es solo calidad, sino también es esfuerzo, compromiso y solidaridad con los compañeros. Yo creo que si Pablo Torre coge la coctelera, todo ese tipo de valores, y los une a su fútbol, puede ser un jugador muy aprovechable esa temporada.
La veritat és que és una victòria, primer parlant del Girona, és una victòria de qualitat. Guanyar contra el Sheffield, l'Anglaterra, 0-2, la veritat és que li dona molt de crèdit al que està construint Mitchell per la temporada vinent. De Pablo Torre, ja ho vam comentar la setmana passada, estem parlant d'un jugador amb molt talent, d'un jugador que és veritat que l'any passat va jugar només 138 minuts, és a dir, res, que venia d'un Racing de Santander on va fer 10 gols i 9 assistències, que és una barbaritat per un migcampista, encara que sigui mitja punta, però una barbaritat, i que era l'ànima d'aquell equip. Si Mitchell el sap tractar, el sap mimar i li sap donar el pes que pot tenir en aquest equip, estic d'acord amb l'Àlex, pot ser un jugador determinant aquesta temporada.
T'ha agradat, Miquel? I ha de ser important?
Sí, a veure, clar, sobre el que heu dit hi ha algunes consideracions a fer. La primera, i sobre Pablo Torre, a mi em sembla que quan ha entrat en joc, tot i que potser hi podria haver entrat una mica més, ha demostrat molta qualitat, perquè té un desplaçament de pilota. Jo crec que no ha perdut cap pilota, per exemple, i això que no s'ha limitat a fer passades de jugadors o a companys que tenia al costat. Ha fet, per exemple, una passada en profunditat des de la frontal de l'àrea pròpia per Savinho a l'espai que gairebé que si l'arriba a controlar bé el deixa sol davant del porter, però se li ha escapat el control, i per fer aquesta passada s'ha de tenir molta qualitat. I pel que fa al mig del camp del Girona, que ara comentava l'Àlex, amb Arnau, etc., també Miguel a la segona part també ha fet el que Arnau està fent últimament, d'incorporar-se al mig del camp i donar superioritat per dins. També s'ha de dir que, esclar, sense Oriol Romeu ja veurem el Girona com reforça el mig del camp, si intenta reforçar més, perquè tampoc no hi està Tati. Llavors també has de fitxar un davanter centre. I a partir d'aquí, on poses més els calés, de quina cistella? A la de dalt o a la del mig? I potser, tenint en compte que hi ha jugadors que poden acompanyar al mig del camp, acaben decantant-se per la part de dalt, i al mig del camp, amb una incorporació o més, es queda amb un presumpte titular, que seria que hagués d'arribar, però després amb diversos jugadors que podrien ocupar aquesta posició de pivot.
Mitchell n'ha parlat de tot plegat després del partit. 28 segons de públic, ho escoltem.
RAC 1. Amb el bon temps i el teu escúter Onda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pandèmia... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Onda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona. RAC 1.
Diràs, amb Dani Aguilar. You can get it if you
really want. Vinga, escoltem què ha dit Mitchell després d'aquesta victòria del Girona davant el Sheffield. Miquel.
Doncs a veure, comencem amb Mitchell parlant del partit en si, perquè aquesta victòria contra el Sheffield s'emmarca a la pretemporada. Vaja, el Sheffield United, que no se m'enfada ningú, i el Sheffield Wednesday, sí. O sigui, el Sheffield dimecres.
Correcte.
I el Sheffield FC, que és el primer club de la història que hi va haver en la història del futbol, el Sheffield FC. Aquest és el Sheffield United, i avui ha perdut contra el Girona el míster gironí. Mitchell feia aquesta valoració del partit.
Més fins en la pressió, penso que l'equip millorarà. Bueno, que el Sheffield acaba de pujar, és un equip fort i de Premier, però el resultat per a mi no és important, és l'evolució de l'equip en conceptes com tenir la pilota, que penso que hem fet un pas endavant, hem millorat en camp rival, en el lado a lado, i bueno, som un equip reconocible, però amb coses a millorar. Encara queden 3 setmanes i penso que l'equip anirà més.
L'equip va a la bona línia, que la porteria s'hagi quedat a 0 o que s'hagi guanyat el partit, evidentment, ara mateix són detalls anecdòtics. Noms propis, el de Savinho, autor del primer gol, 90 minuts, i a més, jugador important en la jugada del segon, que ha acabat marcant Pablo Torre, però que ha elaborat el futbolista brasiler.
I necessita temps, però pensem que és un jugador diferent. I per a nosaltres, en el 1 contra 1, és un jugador molt hàbil i que pot fer mal a qualsevol rival. Encara és el principi de la temporada, però estem molt contents amb ell perquè té mentalitat, té moltes ganes de fer-lo molt bé en Girona i espero la seva millor versió sempre, però és veritat que és un jugador molt jove i té coses a millorar i a poc a poc penso que ell no ens donarà la millor versió.
Savinho és un dels fitxatges fins ara del Girona, però en calen més. Quants? En quines posicions? Respon Mitchell.
3-4. Jo vull 4 i Quique vull 3. No. 3-4. Tothom sap que en el mig camp necessiten un jugador més específic i després a un davanter, un dos, o la possibilitat de fer un jugador polivalent i després un altre jugador en banda.
Veurem com ho acaba resolent el Girona, sí. Però aquests són els números que fa el míster. 3 sí. O 4, mig del camp i davantera. I, per cert, també l'hem preguntat per un nom, bàsicament perquè era a l'estadi veient el partit, un candidat al pivot, Vini Sousa.
Ja he parlat amb ell, però és Grup City i no serà fàcil.
No serà fàcil, però ho serà, Miquel?
Ho haurem de veure, perquè és un jugador que ser un Grup City, jo crec que és un punt a favor, més que no pas un punt en contra.
Clar.
Des del punt de vista del Girona. Ara, també és veritat que Vini Sousa, l'Espanyol, va demostrar que és un bon jugador, sobretot sense pilota, i que si tu em dius, em poses un altre al seu costat que té la pilota i ell fa la feina bruta, doncs encara t'ho puc comprar, tot i que Mitchell no jugui ben bé amb doble pivot, però és que, esclar, si hagués de jugar ell, el tracte amb la pilota segurament és millorable. Mitchell és capaç de millorar molt, sí, els jugadors, sí, i ho ha demostrat.
Sí.
No sé si seria el cas, però vaja, avui Vini Sousa, amb Jan Couto lesionat, vaja, amb molèsties entre d'altres, ha estat veient el partit i s'ha saludat també en Quique Càrcel al final del partit.
Saps que coneix molt bé Vini Sousa? Mira, anirem des de Manchester a Marbella, que ve a ser pràcticament el mateix.
My way?
Hola Joan Camí, com estàs? Bona nit.
Hola Dani, què tal? Bona nit. Estem molt millor a Marbella que a Manchester, eh?
Sí, no, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. De temperatura segur, no. Ja et dic jo que sí. Miquel, gràcies, a descansar, una abraçada.
A disposar.
Bona nit,
adeu,
bona nit.
Veure,
ha arribat Braithwaite o no ha arribat Braithwaite a Marbella? Ja el tenim allà, ja l'hem vist avui.
Sí, de fet va arribar ahir a la 1 de la matinada, amb un jet privat des de Barcelona. Li va costar uns 9.000 euros més el desplaçament de l'aeroport de Màlaga a Barcelona, a l'hotel de concentració, que són 72 quilòmetres. El càlcul que fem és que el viatge li va sortir per uns 10.000 euros. Ja ha arribat Martin Braithwaite a la concentració de l'Espanyol. Avui ha entrat a la convocatòria del partit. L'Espanyol ha guanyat 2-1 contra les Palmes. Ell ha estat a la banqueta. No s'ha parlat amb ningú en tota l'estona. No ha escalfat, no ha tingut cap minut. La sensació és que seguirà sent així i que ell seguirà tensant la corda per forçar una sortida, però des de Marbella, ja no des de Castelldefels. I avui hem escoltat a Luis García, una persona amb caràcter, una persona que coneix l'Espanyol, que el sent i que evidentment no li ha agradat gens el que ha fet Martin Braithwaite.
Ha sido una falta de respeto a una institución de más de 100 años de historia, a unos compañeros, a un equipo, a un staff, a unos abonados, a unos socios, a todo el mundo. Y absolutamente nadie nunca jamás estará por encima de esta institución.
Què us sembla el cas de Braithwaite, Lluís, Paco, Àlex? Una cosa surrealista, no?
Una vergonya de nano mimat i milionari.
Sí, hablaba Cami de lo que le ha costado el jet privado. Yo creo que precisamente Braithwaite problemas económicos no tiene por sus múltiples negocios fuera del fútbol, y su actitud, la verdad es que me parece, bueno, como bien dice Luis, de, no sé si de niño mimado o de, bueno, o de al menos de consentido. Si él tiene un contrato, lo debería cumplir. Para eso lo firmó la temporada pasada. Cuando la temporada pasada lo contrató el Español, por lo menos en la Liga Española, no muchos equipos confiaban en él. El Español hizo una apuesta por él, le salió de aquella manera, bueno, por mucho que marcara goles, el Español acabó en segunda.
Sí.
O sea, eso de que tuvo una buena temporada, yo siempre le pongo un asterisco, porque al final el equipo acabó en segunda división. Pero más allá de eso, es un futbolista profesional, tiene que cumplir un contrato laboral, y eso de rebelarse y decir que no vuelva a jugar, la verdad es que, bueno, es que habla por sí solo. Pero eso se aplica a muchísimos futbolistas, ¿eh? Porque sí, eso de las rebeliones en verano se suele hacer
totalment,
mucho.
Totalment, però aquesta espantada d'anar i tornar i no et presentis i ja està, però això d'anar i generar aquesta imatge...
A mi lo que me ha sorprendido es la marcha atrás. Ya cuando haces ese tipo de... No sé, cuando echas ese tipo de pulsos, normalmente suelen llegar los jugadores hasta el final. Pero un día después reconducir la situación y ahora faltará la última parte, que será que el jugador salga a pedir perdón.
Què dius, Joan?
Li han recomanat, que li han recomanat els seus advocats. És a dir, ell no té cap intenció de demanar disculpes, de fet no ho ha fet des que ha arribat a la concentració. No ha parlat amb ningú, tampoc ha parlat amb Luis García, i és una recomanació dels seus advocats per evitar altres problemes legals en cas que hi hagués una denúncia per part de l'Espanyol, perquè ha estat més de 24 hores sense presentar-se al seu lloc de treball. És a dir, ell tensarà la corda, no demanarà disculpes, però ha tornat perquè els advocats li han dit escolta, torna, perquè si no tindràs problemes i encara et costarà més sortir de l'Espanyol, que és el que vol fer.
Esto me ha hecho recordar, ¿os acordáis cuando Messi envió el burofax?
Sí.
Que estuvo también varios días sin entrenar. Yo creo que según la reglamentación de la Liga Española podías estar varios días antes de tener un problema verdaderamente grave. Entendiendo que a mí, yo creo que tiene mucha razón, que seguro que los representantes legales han dicho, oye, reincorpórate. Pero cuando los futbolistas echan ese tipo de pulsos, normalmente suelen ir hasta el final. e insisto, Braithwaite, problemas económicos, no tiene.
No, no, 10.000 euros para nada y turno. Vaya, es igual, eso cualquier futbolista profesional lo puede hacer.
No tiene, que le abran un expediente a Braithwaite, ¿hasta qué punto a él le va a condicionar económicamente la vida? Pues no lo sé, yo creo que mínimamente.
I la ferida del vestidor, que és irreparable, no, Àlex?
Home, sens dubte. Primer de tot, a mi em sembla una actitud impròpia d'un professional, perquè tu, òbviament, és lícit tenir la postura que tinguis, voler sortir, però les coses s'han de fer amb un mínim respecte cap al club, cap als companys, cap al vestidor, perquè etcètera, etcètera, perquè, òbviament, com tu dius, doncs, les ferides que s'obren ja no es tornen a tancar durant tota la temporada. Mm. I això serà... Jo us escoltava ahir que parlàveu, no, d'aquesta tàctica que molts futbolistes fan servir de declarar-se en rebeldia. Jo crec que jo mai he estat a favor, jo crec que no sempre surt bé, no sempre, i si no recordem fa un any, no, el que va passar amb De Tomàs, amb Raúl De Tomàs, fa una temporada, i que no li va acabar sortint bé. Veurem com ho resol l'Espanyol, però en qualsevol cas diu molt poc de Braithwaite, perquè si fos un jugador més jove, pots arribar, tampoc ho és, no, però pots arribar a entendre segons quins comportaments, però un jugador de la seva experiència, del seu bagatge, hauria de posar una mica de seny amb tot això. Veurem com acaba, però... totalment reprobable el que fa.
Ara acabarà sent un personatge, aquest Braithwaite.
Sí, però mira, les darreres setmanes hem viscut dos, són dos casos diferents però que tenen un punt en comú, que és Joao Félix i Braithwaite. En el cas de Joao Félix, mostrant el seu amor pràcticament incondicional per uns altres colors, quan acaba de renovar per l'Atlètic de Madrid fins 2027, la qual cosa em sembla una manca de respecte absoluta, perquè aquestes coses es poden arreglar internament i de forma personal i privada, que és com s'han de fer les coses. Un jugador, pel que sigui, pot tenir problemes amb el seu club, amb el seu entrenador, amb el seu president, amb el president no, perquè no el veuen, però amb la seva estructura, etc. Però el que ha de fer és agafar el brau per les banyes i encarar el problema que té, de la forma que sigui. El que no pot ser és que estiguin durant dos dies buscant-lo, sense saber on és, sense saber on trucar, sense agafar el telèfon, sense cap motiu aparent. La gent ha de saber que estem parlant d'un jugador, i per això he fet el comentari al principi, que és multimilionari per negocis familiars que té en el seu país i a la resta d'Europa, que està a la llista Forbes dels jugadors de futbol més rics del món, i per tant... al final els diners també t'intoxiquen fins a tal manera que et fa perdre una miqueta la perspectiva del que és la decència, del que són els valors que apuntava l'Àlex i el Paco, etc. Tot plegat una pena.
Sí, però sobretot a mi me sorprende porque la temporada pasada se hablaba de que podía tener buenas ofertas de Europa y él priorizó quedarse a vivir en Barcelona y a un equipo que, bueno, que el Español, que, bueno, todos sabíamos que iba a estar ahí luchando, si no por la salvación, media tabla, pero era bajar algún escalón. Y él priorizó quedarse a vivir en Barcelona. Entonces yo sí que es verdad que en ese momento pensé, digo, bueno, es un jugador todavía con cierta inquietud competitiva y lo va a acabar haciendo bien. Por eso a mí lo que ha ocurrido me extraña bastante. Sí que es verdad que, y esto que a mí también lo seguro que lo sabe mucho mejor que yo, pero con algunos compañeros periodistas esta temporada, que han tenido la suerte, entre comillas, de entrevistarlo, sí que te hablan de un futbolista muy, muy, muy retraído, que le cuesta abrirse, bueno, que está en su mundo particular. Y los jugadores, cuando se encierran en su propio mundo particular, parece que pierden el Oremus y no están integrados realmente en la dinámica de un club de fútbol. Bueno, veremos.
Sí, y más cuando seguramente tiene esta particularidad de... realmente tiene una historia interesante, Braithwaite, porque no, que es familiar...
No, también son negocios propios.
Propios, oi?
Sí,
que
el va ficar el seu oncle en el món immobiliari a nivell familiar i els hi funcionava molt bé i es va ficar molt bona sort, però la veritat és que les primeres operacions que van fer van ser quantioses i de molt rendiment. I aquestes va reinvertir i li va sortir sempre tot bé. Amb la qual cosa, la veritat és que ha arribat a generar una certa fortuna.
Sí, sí. En Estados Unidos, incluso, también.
Sí, sí, sí. Sí.
Que, bueno, es un futbolista que para eso sí que ha tenido muchísima cabeza,
sí,
para invertir el dinero. En otros aspectos de su vida, quizá no tanto.
Ahí el veu estar esperant de nit, no, Joanet? I no crec que no el veu caçar, no?
No, vam estar fent guàrdia. Què passa? Que a l'Espanyol aquestes coses passen una vegada cada 8 anys. Nosaltres no estem acostumats. Vam estar fins les 2 del matí a la porta de l'hotel. Va aparèixer amb un Audi. Sabíem que era ell, però ens vam quedar allà aturats. I ara què passa? Ell surt, ens saluda, parlem amb ell i va acabar marxant, ens va veure la cara de quatre persones dissecades a les 2 del matí i res, no el vam poder saludar ni bé, donar la benvinguda de nou a Marbella.
Periodisme de carrer, clar que sí, així m'agrada. Joan, demà ens seguim parlant. Una abraçada forta, descansar.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. I bona nit també, deixem aquí la tertúlia i aneu amb els vostres sí, mons paral·lels, perquè avui anem fins a dos quarts.
¿Me dejas que haga una última recomendación? Sí, ya sé que he sido muy pesado con las pretemporadas, son una mentira de Alex, pero tengo otro partido fetiche de veranos, luego si puedes echarle un vistazo en YouTube, que es un Groningen 5 Barça 5.
Hostia.
Del año 94 con Johan Cruyff.
Qué bo.
Es uno de esos. Sí, pero la gracia yo creo que está en el partido de Carles Busquets.
Oma.
O sea, yo creo que ha sido uno de los partidos más, digamos que terroríficos que he visto nunca en cuanto a actuaciones individuales. Aquel día además marcó 3 goles Jordi. No, si tienes un rato, echar un ojo porque es muy divertido. No, no, es divertido. Es, o sea, se junta la mentira con la diversión.
En los estages que feien a Holanda, ¿no? Era.
Sí, y marcó, me parece que 3 goles Bombarda. ¿Os acordáis de Bombarda?
No.
Sí, era un futbolista que tenía raíces españolas, estuvo muchos años jugando en Holanda. En aquella época era bastante famoso, sobre todo por los partidos de pretemporada.
Caray.
Bueno,
¿has visto?
Los boomers que estén escuchando, que sí. Saps, seguro que se acuerdan.
Los que están escuchando, seguro que no sé qué vol dir NFT y todo eso. Ay. Saps, el link entre los dos mons es Lluís Carrasco.
Yo soy boomer y no sé res de Bombarda y en cambio de NFT.
Gracias Lluís, gracias Paco, gracias Alex Roger. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, després de la tertúlia hem de parlar del Mundial Femení, perquè aquest matí, fa un piló d'hores, però aquest matí ha guanyat la selecció espanyola davant Zàmbia 5-0 amb aquest resultat. Joan Fonollà, bona nit.
Bona nit.
Espanya ja és matemàticament equip de 8ens de final.
Doncs sí, gràcies també a la victòria de Japó contra Costa Rica per 2-0. Espanya estarà als 8ens de final del Mundial per segona vegada a la seva història. Les de Jorge Vilde han superat avui amb comodinat a Zàmbia, amb un contundent 5-0, com comentàvem, i sense donar cap mena d'opció a les africanes. Teresa Avellere, Jennifer Hermoso amb 2 gols i Alba Redondo també amb un doblet han estat les golejadores d'una selecció espanyola que encara no ha encaixat cap gol. El seleccionador Jorge Vilda es mostrava satisfet després del partit de les seves jugadores.
Hemos entrado bien al partido, en el minuto 12 llevamos 2-0, pero a partir de ahí el equipo ha bajado un poco el acelerador y es algo que tenemos que ver y tenemos que mejorar. Me quedo con la reacción en la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 60. El equipo ha sido la España que queremos ver, con ambición, finalizando, metiendo goles, metiendo hasta 5 y luego queriendo el 6º, y sobre todo pues ha demostrado que España es una selección de 23 futbolistas.
El proper i darrer partit del grup que enfrontarà Espanya amb el Japó serà decisiu, com dèiem, per decidir qui passarà com a líder de grup. Ara mateix, per gols a favor, les de Jorge Vilda es situen al capdavant de la classificació, i per cert que la mala notícia del partit d'avui ha estat la lesió d'Atenea, que s'ha retirat plorant del camp i tot apunta a una cinta turmella.
I a part de l'Espanya-Zàmbia, què més s'ha jugat avui, Joan?
Doncs, com comentàvem, aquest Japó 2, Costa Rica 0 del grup d'Espanya, i també es van jugar el Canadà 2, Irlanda 1, que per cert que el gol d'Irlanda ha estat un autèntic golaç olímpic que ha realitzat la jugadora de l'Arsenal, Cathy McVie. Serà, segur, un dels candidats al gol del Mundial. Pel que fa als propers partits que es juguen, és a dir, demà al matí, aquesta matinada a les 3 es disputa als Estats Units, Països Baixos, i demà al matí s'enfronten Portugal, Vietnam i Austràlia, Nigèria.
I encara un últim apunt del Mundial en clau blaugrana, perquè la Noruega, Graham Hansen, ha demanat disculpes per haver-se rebel·lat contra la seva suplència en el partit de la seva selecció. Noruega va empatar 0 davant Suïssa.
Doncs sí, ho ha fet amb una roda de premsa que ha organitzat la selecció nòrdica. Hansen s'ha mostrat arrepentida i ha demanat disculpes per la seva conducta.
Només vull disculpar-me per les meves declaracions després del partit. Soc un ésser humà amb molts sentiments. Les emocions fan brollar la meva millor versió, però també m'han fet perdre de vista el que realment importa, que és ser aquí per jugar al Mundial.
Recordem que després de la derrota de Noruega per 1-0 contra la Nova Zelanda, tant Ingrid Engen i la davantera Hansen van criticar el plantejament de l'entrenador de Noruega, Heath Rice, la qual cosa els va comportar per ser descartades de la titularitat en el partit contra Suïssa, en la segona jornada del Mundial. D'aquí venen aquestes disculpes públiques de la davantera del Barça.
A tot arreu hi ha embolics, també a la selecció de Noruega, no tan sols a l'espanyola. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Anem al bàsquet. l'endemà del retorn de la selecció catalana. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
La veritat és que veure imatges per televisió, repassar la premsa, mirar les xarxes socials, ha estat un gust veure l'impacte de la reaparició de la selecció.
I la veritat és que encara ressonen les paraules de Pablo Prigioni al Nou Congost quan va dir allò de que Catalunya és l'equip de més talent que es trobaran aquest estiu per davant de la República Txeca, fins i tot la número 12 del món. Catalunya és l'equip de més talent que trobarem. Són 12 jugadors ACB, no sé quants jugadors de la República Txeca, Bèlgica o rivals del classificatori juguen a una lliga top d'Europa. És el que deia ahir el tècnic argentí. Hem estat remenant premsa aquesta tarda. Diari Olé, la capçalera esportiva de referència al país, comença la crònica escrivint: la selección demostró su calidad y con un gran aporte de los más jóvenes se impuso ante una Cataluña compuesta de jugadores de jerarquía. El Hincha, l'altre gran diari esportiu de Buenos Aires, explica que Catalunya arrancó con una impecable efectividad. O si anem a la premsa seriosa, La Nación fa èmfasi en que la cuatribarrada hacía 18 años que no jugaba. És a dir, Dani, que ahir al Nou Congost hi havia premsa argentina, la majoria corresponsals que viuen a l'estat espanyol. De tots ells, em sembla molt rellevant el testimoni de Joaquín Basigalupo,
sí,
company de la cadena COPE, que porta 6 anys a casa nostra. És l'únic dels corresponsals que hi havia especialitzat específicament en bàsquet. Coneix el bàsquet argentí, coneix perfectament el bàsquet català, i li preguntem pel nivell de Catalunya en el context europeu i mundial. Atenció!
A ver, situarla en un lugar marcado no sé, pero claramente sería una de las selecciones que estaría molestando a las grandes todo el tiempo. Todo el tiempo. No sé si la situaría dentro de las grandes, pero de las que estaría molestando constantemente y podría ser candidata a rascar un Eurobasket, sin duda. Un Mundial ya es más complicado, unos Juegos Olímpicos no sé, pero estar metida en un Eurobasket, seguro, seguro.
Rascar un Eurobasket, molestar sempre les grans i seria candidata. Paraules que s'afegeixen a les d'ahir de Prigioni, Pablo Prigioni, dient que Catalunya era el rival més potent amb qui jugaran aquest estiu. Tinc en línia, ara en directe, el president de la Federació Catalana de Bàsquet. Imagino que un home feliç, un home content, el senyor Ferran Aril. Senyor Aril, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Aquestes paraules des d'Argentina són per enorgullir-se.
Sí, la veritat és que estem molt contents de la partida en si, de tot el que va comportar, i realment és una data per recordar.
Mm. De fet, dilluns va haver-hi una recepció oficial on la Confederació Argentina va fer-los entrega d'una placa de felicitació pel centenari. El tracte va ser exquisit en les dues direccions. Clar, la premsa argentina no s'ha posat a la boca allò de selecció autonòmica, selecció regional, que tan mal ens fa a casa nostra. No té la sensació que han entès a la perfecció de què va això, des d'allà?
Sí, jo crec que sí. Ells, des del primer moment que vam contactar, tenien molt clar que era un partit, tot i considerar-se de caire amistós, era un partit en el que volíem demostrar, penso que amb dues seleccions, el potencial, no? Realment, ells ho van prendre molt seriosament i he de dir que nosaltres també la data no era la més idònia pels nostres jugadors, però la veritat és que la posada en escena va ser, jo diria que molt bona, gairebé ratllant la perfecció.
Va acabar amb... És a dir, va sortir tot com més o menys esperaven?
Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres teníem el hàndicap de que la nostra selecció estaven pràcticament els jugadors de vacances, no? I ells portaven ja més d'uns 10 dies entrenant a tope, perquè ells tenen un repte important que és la celebració del preolímpic. Per tant, nosaltres sortíem amb una certa desavantatge, però va poder molt les ganes, la il·lusió, i la veritat és que vam sortir molt satisfets. Per nosaltres era un partit difícil, però realment, quan veus el resultat final, doncs vam estar molt a punt de quasi bé cap giral, no? Per tant, l'avaluació és altament positiva, tant en l'aspecte esportiu com en l'aspecte organitzatiu, com en la resposta del públic. Vull dir, una gran fita, de veritat.
Jo crec que molta gent es fa aquesta pregunta, president, i em fa l'efecte que hi ha moltes ganes d'una resposta concreta. Repetim l'any que ve o no?
Bueno, és la gran pregunta. Per nosaltres, per ganes i per il·lusió, i també per la col·laboració amb els clubs ha estat excel·lent, també ho haig de dir, per nosaltres no quedarà. L'any que ve és un any complicat. És un any complicat perquè haver-hi Jocs Olímpics i eliminatoris europeus, i això serà molt difícil. I nosaltres ens fixem, si no l'any que ve, com cada 2 o 3 anys poder-ho fer. Els jugadors en tenen ganes, l'afició també, i nosaltres per descomptat. No podem estar tants anys sense partits de la nostra selecció. Jo crec que 18 anys eren molts anys i sembla que ara la cosa s'està enfilant una mica millor per part de tots, no? Hi ha més predisposició, probablement, i treballarem amb aquesta línia. Ara jo garantir, si estarem 2-3 anys, no ho sé, però evidentment la intenció és que no sigui tan llarg.
Diu que és un any difícil, però vostè tranquil, que aquí el senyor Mundell li ha fet la feina, ha estat remenant les possibles escletxes per poder... Vostè sap que quan el coneix bé el Mundell, quan se li fot una cosa a la banya, ja no surt d'aquí. Ha estat buscant les escletxes per poder repetir aquest partit de Catalunya el 2024. Clar, és any olímpic, hi ha opció, Marc?
És molt complicat, sí. Però, president, es pot estudiar. Abans cal fer una prèvia. En finestra FIBA no hi ha seleccions disponibles, perquè totes estan competint d'alguna manera o una altra, i això ens restringeix únicament a les prèvies del torneig d'estiu 2024 de Tocajocs, i l'escletxa en categoria masculina és molt petita. Per parts. El cinquè partit de la Lliga ACB, de la temporada que és a punt de començar, està fixat pel 17 de juny. I els Jocs Olímpics de París arrenquen el 26 de juliol. Si tenim en compte possibles celebracions, desplaçaments i entrenaments per davant i el període prudencial per anar cap a França per darrere, l'escletxa que té la Federació Catalana per muntar l'amistós el 2024 es restringeix al període que va del 20 de juny al 20 de juliol. Amb un parell de hàndicaps més... La disputa del preolímpic. M'explico. Com saben els aficionats del bàsquet, aquest estiu es juga al Mundial. El Mundial reparteix 7 places. Els dos millors europeus, els dos millors americans, el millor africà, el millor asiàtic i el millor d'Oceania. Aquests 7 equips, que coneixerem a la primera quinzena de setembre, més l'anfitrió, França, són susceptibles de ser rival de Catalunya en la seva preparació en aquesta franja que et deia del 20 de juny al 20 de juliol de l'any vinent. Poden ser difícils de venir. Estats Units és caríssim i se'n va totalment de pressupost, em costa veure un Catalunya contra Espanya, veurem què és el que ens deparà el mes de setembre. Però és que a més, Dani, el dia 2 de juliol arrenca el preolímpic, que repartirà les últimes 4 places en joc. Què passa? Que si que és veritat que hi ha 24 seleccions que tindran necessitats de preparació, però el format és una lligueta de tots contra tots en 4 grups de 6 equips, repartits en 4 seus arreu del món. A hores d'ara no se sap ni quines són aquestes seleccions que jugaran al preolímpic, tindrem el cartell sencer quan s'acabi el Mundial, ni on es jugarà, val? Perquè això es decideix a final d'any. Què passa? Que si una seu del preolímpic és en algun punt d'Europa, amb una connexió senzilla, és plantejable dir, ei, fem d'esparring, però si cau en un altre punt de, a l'altra punta de món, no. Exemple, en els últims jocs, els de Tòquio 2021, els preolímpics van ser al Canadà, a Croàcia, a Lituània i a Sèrbia, perquè m'entenguis. A Rio 2016 només n'hi va haver 3 tornejos, Sèrbia, Filipines i Itàlia.
Per tant, pel que m'expliques, Marc, Catalunya tindrà una finestra d'un mes per mirar d'organitzar un amistós des que s'acabi la CB contra una de les 6 seleccions que s'agellin el bitllet directe al Mundial i l'anfitrió, i cap a final d'any podrà treballar si li quadra alguna de les seleccions que disputin aquest preolímpic.
Que en funció de... Com de lluny caigui la seu, podrà plantejar-s'ho o no entre el 20 i el 27 o 28 de juny. El que sí està clar és que per portar una selecció de preolímpic només tindrà una setmana, val? I si li quadra tot, perquè quan acabi el preolímpic, els equips eliminats marxaran cap de vacances i improvisar un partit contra una selecció en una setmana entre el final del preolímpic i el començament dels jocs és materialment impossible. Jugar contra una altra selecció que no jugui preolímpic o Jocs Olímpics no serà possible perquè totes les altres estaran de vacances.
Doncs ja està, feina feta, president, no és tan difícil.
Bueno, l'explicació ha estat molt clara, sí. I després també aquí hem d'afegir que jugadors possibles seleccionats per la selecció espanyola han de tenir un període de descans. Això també s'ha d'afegir. Per tant, ens trobaríem en una situació també, suposant que pogués ser, que jugadors que probablement anessin a jugar amb la selecció espanyola, si no s'han convocat per ells, doncs no els tindríem tampoc.
Clar, també afectaria a la nostra selecció.
Sí, és molt ajustat. Haurem de veure com queda tot i bueno, jo no ho descarto, però sí que realment que és l'any, el proper any és un any complicadíssim per poder-ho fer. Però bueno, jo, si no és aquest, la nostra idea és, després de veure la resposta per part de tothom, treballarem amb aquesta línia, això per descompte.
Acabo amb una cosa. Que la masculina jugui o no jugui, és independent que jugui la femenina, president?
Sí, no té res a veure. Els plantejaments són totalment diferents, perquè també la pròpia competició nostra, la lliga femenina, acaba molt més aviat. El que passa és que et dona més marge de maniobra.
Sí.
Perquè, per exemple, aquest any la lliga femenina aquí va acabar, vull recordar, a finals d'abril. i a mitjans de maig ja vam poder jugar el partit de, amb Ucraïna.
Clar.
Tant, les dates són molt diferents i la competició de la Lliga Espanyola acaba molt abans.
A principis de maig, i a diferència dels nois, al febrer ja sabem els 12 equips que seran al joc. Clar, això ho fa de més fàcil planificar.
Sí, clar, és molt diferent, sí, és molt diferent el plantejament, perquè aquí la Lliga CB doncs, és molt llarga, acaba molt tard, també estàs en funció de com es desenvolupen els play-offs, si són a 5 partits, si acaben abans, si s'arriba a l'últim partit, és tot molt condicionat, que és el que ens ha passat aquest any, que fins a darrera hora tampoc vam poder tancar el tema d'Argentina, no?
Felicitats per a l'organització d'ahir, va ser de veritat un plaer veure els colors de Catalunya a una samarreta. Que vagi molt bé, president, gràcies.
Moltes gràcies.
Per tancar, Mundet, alguna cosa més?
Sí, que el bàsquet Girona ha anunciat avui el cinquè fitxatge per aquest curs. Es tracta de l'alipigot francès Yves Pons, que aquesta darrera temporada ha estat jugant a l'Asbel francès a l'Eurolliga. Era un jugador de rotació, 14 minutets, 3,7 punts de mitjana. A veure com li va.
Molt bé. Gràcies, Mundet. Bona nit.
Bona nit.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
I els Mundials de Fukuoka, una altra cita important de natació, l'existem en la selecció espanyola femenina de waterpolo ja és a la final.
I serà després d'haver guanyat avui a Austràlia per 10-12 en un partit molt ajustat, una final que, per cert, certifica el bitllet pels Jocs Olímpics de París. En les semifinals d'avui, Espanya ha resistit davant una molt bona selecció australiana, gràcies a una gran defensa i també pel gran partit d'Helena Ruiz, que ha fet 4 gols. El seleccionador madrileny Miki Oca valorava així el partit d'avui.
Hemos defendido muy bien.